Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tots som
més
un.
Bon dia, són les dues. Joan Ignasi Elena defensa el relleu al capdavant dels Mossos.
No hi haurà ingerències polítiques a la policia judicial i a l'operativa del cos de Mossos d'Esquadra. I si algú afirma que n'hi ha, ho ha d'acreditar, no només anar verbalitzant repetidament. Però hi ha una segona premissa a la qual tampoc penso renunciar, i és que no hi haurà interferències policials en les decisions que corresponen a la dimensió política.
Dos dies després de la polèmica destitució de Josep Maria Estel han arribat les primeres explicacions breus del conseller d'Interior. La compareixença que ha demanat al Parlament per explicar-se més a fons encara no té data. Joan Ignasi Elena, però, serà demà al Món a RAC1.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Com sentia Malena carregat contra els qui denuncien ingerències polítiques al cos dels Mossos sense proves, no l'ha citat, però qui ha denunciat amb més contundència aquestes ingerències ha estat el seu predecessor, Miquel Samper, i avui s'hi ha refermat el Món a RAC1. També l'escoltarem. Però hem de parlar avui d'una altra decisió com a mínim controvertida, la que ha pres l'Ajuntament de Premià de Dalt al Maresme per combatre les ocupacions mafioses. Ha optat per contractar Desokupa, amb vincles amb l'extrema dreta, per assessorar la policia local. L'alcalde Josep Triador ho ha defensat.
No valorem la ideologia de la que contractem, sinó valorem l'experiència i el que ens pot servir. Aquest contracte també està avalat per la policia local. És assessorament, no actuaran, el que fan és explicar les seves experiències que puguin haver tingut amb aquests col·lectius concrets de delinqüents, mentre dura tot el procediment, moltes vegades judicial, que és etern.
Mentre estan a Fira de Barcelona, una seixantena de persones han boicotejat aquest matí la inauguració del Congrés Immobiliari de District per denunciar l'especulació al sector. I José Benítez, l'exprofessor dels Maristes de Sants Les Corts, condemnat per abusos sexuals, haurà d'entrar a la presó. El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que fa ja més de 3 anys el va condemnar a 21 anys i 9 mesos. Xavier Gomora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça recupera Bellerín per enfrontar-se demà al Villarreal.
Ha rebut l'alta mèdica després de l'entrenament d'aquest matí i és l'única novetat a la convocatòria. En canvi, Araujo, Christensen i Memphis continuen sent baixa. Pel que fa a l'Espanyol, viatja avui a Pamplona per enfrontar-se a l'Osasuna amb alguns futbolistes afectats per un virus intestinal, mentre que el Girona jugarà a Almeria sense Juanpe, que és baixa per unes molèsties al peu. Avui juga el Madrid, el líder, que visitarà el camp del CUE, l'Elx, a les 9 de la nit. A la mateixa hora, el Barça debutarà a la Champions femenina. Ho farà a casa, a l'estadi Johan Cruyff, i abans del partit Alexia Putellas oferirà al públic la pilota d'or. I en bàsquet, l'Unigi Girona rep el Vilnef d'Ask a Fontejau amb l'objectiu de remuntar els 12 punts de l'anada per classificar-se per l'Eurolliga. El partit començarà a 8:45 del vespre. Abans, a les 7, el Joventut visita el Bursaesport en partit de l'Eurocup masculina.
Pel que fa al temps, baixa la temperatura entre demà i divendres. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. Després de temperatures extremadament elevades per l'època de l'any en què ens trobem, entre demà i demà passat baixen clarament aquests termòmetres, sobretot de manera més acusada cap a les comarques interiors, i també arriben algunes pluges, sobretot cap a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, punts del Pirineu i també del Prepirineu. I de moment aquesta tarda el cel es mantindrà enterbolit, mig ennuvolat, amb núvols més espessos en alguns punts de la costa i també amb alguns ruixats, bàsicament al Pirineu de Lleida. I aquestes temperatures que avui continuen altes, màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus, però durant un parell de dies deixarem enrere aquest ambient tan càlid.
I precisament aquestes temperatures tan altes que tenim són a causa d'una entrada d'aire africà que ha empitjorat la qualitat de l'aire, Mònica.
Sí, la qualitat és pobra o regular a molts punts del país, amb semàfors vermells i taronges, i en part és per l'arribada de partícules de pols en suspensió que provenen del desert del Sàhara, precisament arrossegades per aquesta massa d'aire càlid que tenim a sobre. Tot plegat combinat amb altes pressions provoquen aquest estancament que fa que empitjori aquesta qualitat ambiental. Demà, per això, podria disminuir aquesta densitat d'aquest núvol de pols i, per tant, milloraria lleugerament la qualitat.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Joan Ignasi Elena assegura que no hi ha ingerències polítiques al cos dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior acaba de parlar per primera vegada després de la crisi oberta dins del cos per la destitució del comissari Josep Maria Estela. Elena també ha deixat clar que té tot el dret de marcar les línies polítiques al cos. Tot plegat ho ha dit durant la sessió de control al govern que es fa al Parlament. Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Ni ingerències polítiques als Mossos, ni ingerències policials a les decisions polítiques. És la resposta del conseller Elena a la crisi d'aquesta setmana dins del cos. Elena ha admès les discrepàncies amb el fins ara comissari en cap del cos, Josep Maria Estela, i ha assegurat que com a conseller ha de poder decidir l'estratègia i les polítiques d'interior que ha de fer el govern.
Sí, han existit diferències i moltes coincidències també que m'han portat a prendre una decisió en ús d'una discrecionalitat i una responsabilitat que tinc com a conseller per garantir tirar endavant un model que és la meva responsabilitat tirar endavant com a responsable polític, que tirin endavant les prioritats que com a responsable polític he definit.
Ho ha dit en una pregunta dels comuns a la sessió de control. El conseller Elena també ha avisat que el cos de Mossos no l'ha deixat sol.
Jo li recomano que faci una lectura atenta de quins són els discursos que fan els qui representen a la majoria dels agents i comandaments del cos de Mossos d'Esquadra i segurament no faria les afirmacions sobre la soledat de la qual vostè parla.
És la primera reacció pública del conseller després de la crisi als Mossos. Això sí, Elena ha recordat que compareixerà al Parlament per explicar-se extensament i que ja s'estan quadrant les agendes perquè sigui el més aviat possible.
També ha parlat breument sobre la crisi a la cúpula dels Mossos, Pere Aragonès, per recordar que no és nou que els consellers d'Interior designin comissaris. El president està compareixent a aquesta hora a la sessió de control al Parlament, també allà, i tenim en Marc Martínez Amat. Bon dia, Marc.
Bon dia, Aragonès. Ha entrat a valorar la crisi dels Mossos, però ho ha fet de resquillada. Ha estat quan Salvador Illa ha tret el tema en el debat que han fet sobre la remodelació del govern i ha denunciat ingerències polítiques al cap de l'oposició. El president també ha negat aquestes ingerències i ha recordat que sempre s'ha designat de la mateixa manera els comissaris.
Prou d'interferències polítiques al cos dels Mossos d'Esquadra. I el que no han de fer, i sí que fan, és treure les mans del cos de Mossos d'Esquadra. Des de quan un conseller decideix qui promociona comissari? És un concurs de mèrit i capacitats.
Doncs com a mínim des del 2001, perquè hi ha un decret de com funciona el nomenament. Però des de quan? Des de sempre. I és el que han fet quan el seu partit ha tingut responsabilitats a Interior. Qui ha nominat els comissaris? El conseller.
Diu que l'única novetat en la tria dels comissaris aquest cop és que un consell assessor format per comandaments policials ha fet una primera selecció de candidats. Aragonès ha dit que tornaria a entrar en el tema a la sessió de control, que està en marxa ara, quan li preguntessin els grups, però de moment ningú no li ha fet aquesta pregunta.
Doncs bé, qui encara alimenta més aquesta polèmica és l'exconseller d'Interior Miquel Sant. Per lluny de retractar-se de les acusacions contra el nou cap del cos, Eduard Sallent, Sant Pare ha insistit des de RAC1 que ell té sospites que va interferir en investigacions de casos de corrupció com els que afectaven Miquel Buch o Laura Borràs, tot i reconèixer altra vegada que no en té proves.
És que acabarem pensant que una interferència externa, ja no dic política, en el cos d'investigació criminal de qualsevol policia és normal. Bueno, tenim a Espanya el Villarejo, hem tingut casos com el del Tàcito, de pressions polítiques, i nosaltres també ho permetrem. Vaig considerar que assumint tots els riscos que vaig quantificar, jo tenia que posar el focus.
I Sant Pare encara va més enllà, assenyala un poder a l'ombra dins els Mossos, encapçalat per Sallent i també pel director de la policia, Pere Ferrer, Benet Iñigo.
Sant Pere, que va destituir Sallent en la seva primera etapa com a cap del cos per tornar-hi a col·locar el major Trapero, reconeix que no hi tenia bona sintonia i fins i tot creu que el comissari i Ferrer el deixaven al marge.
Doncs és evident que hi ha una bicefàlia que està doncs clarament instal·lada, que és la del director general de la policia, i la del comissari Sallent, no? Té vida pròpia, vull dir. I llavors et diria que fins i tot està individualitzat hasta del propi conseller, que a mi no m'arribava tota la informació.
Com us ha explicat RAC1, molts comandaments del cos han criticat les denúncies de Sant Pare perquè creuen que posen en risc la credibilitat del cos davant la Fiscalia i la Judicatura. L'exconseller, però, creu el contrari. Diu que els fets demostren que els responsables de la investigació van ser capaços de resistir les pressions polítiques per seguir estirant el fil. De fet, com també va explicar RAC1 i avui amplia el País, la Unitat Anticorrupció va arribar a guardar informes fora del sistema informàtic dels Mossos perquè sospitava que, si no, algú podria accedir-hi i filtrar-los als polítics afectats. Llavors estaven investigant el suposat fraccionament de contractes de Laura Borràs a l'Institut de les Lletres Catalanes i el nomenament de l'escorta de Puigdemont com a assessor de Miquel Buch.
Joan Ignasi, Helena, recordem, serà demà al món a RAC1 per donar explicacions de tot plegat, però tornem ara al Parlament perquè s'hi està fent el primer ple des que Junts per Catalunya va abandonar el govern i ara està fent d'oposició. Pere Aragonès hi ha explicat la remodelació i ha fet una crida als seus exsocis a no enrocar-se i donar suport als pressupostos de la Generalitat. Marc.
Sí, Aragonès ha deixat clar que no pensa convocar eleccions, creu que el govern pot tirar endavant fent aflorar majories que hi ha al Parlament projecte a projecte i també reclama responsabilitat a tothom. Pel projecte dels pressupostos, el president proposa reeditar la majoria que el va aprovar l'any passat amb els comuns i amb Junts. Els exsocis directament els ha avançat que hi haurà pocs canvis respecte al redactat que va deixar l'exconseller Jaume Giró i per això no veu motius per dir que no.
Un projecte que no incorpora cap canvi substancial que pugui justificar de forma coherent perquè fa 10 dies es podia donar suport a aquest pressupost i ara no. Per tant, aquí l'únic canvi ha estat que un grup ha passat del govern a l'oposició. I serà necessari abandonar l'immobilisme, abandonar qualsevol temptació de bloqueig i d'enroc en un moment de dificultats en què la ciutadania necessita i exigeix que tothom sumi per tirar endavant el país.
Aragonès també ha defensat la seva proposta de l'acord de claredat per pactar amb l'Estat les bases per poder exercir l'autodeterminació. Veient que només els comuns hi han donat suport per ara, el president assumeix que a ell li toca obrir el camí i per això diu que això implica apartar esbarzers, que no li serà fàcil.
Tota l'oposició ha recordat al president que està sol. Junts ha evitat parlar de pressupostos, s'ha limitat a dir que seran fidels al mandat de l'1 d'octubre i, en canvi, PSC i els comuns li han tornat a estendre la mà. També al Parlament, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Des de Junts, el seu president de grup, Albert Batet, ha evitat entrar en el tema pressupostos, però sí que s'ha encarregat de dir-li que està sol.
És el president de la Generalitat amb el suport més insignificant de la història d'aquest Parlament. Insignificant. I ara, la composició del nou govern torna a demostrar que ha abandonat la principal aposta del programa de govern perquè el qual vostè va tindre la confiança en la seva investidura, que és culminar el procés d'independència.
La CUP s'hi ha agafat per parlar de govern d'ex. Ho ha fet el diputat Xavier Pellicer.
Ens ve a presentar un govern que diu és del 80%, que per nosaltres no és res més que el mateix de sempre, sense cap canvi. El govern dels ex-convergents, dels ex-comuns i dels ex-socialistes, que ja ens apunten quines seran les polítiques d'aquest govern.
I fora de les files independentistes, el PSC i els comuns s'han encarregat de repetir-li que està sol i que toqui de peus a terra. Salvador Illa i Jéssica Albiach li han tornat a estendre la mà als comuns, però amb condicions, nou impost, rendes més altes i escut social.
Sol no pot governar, sol no pot tirar endavant això. Si no vol convocar eleccions i no vol bloquejar Catalunya, segui en reuni. Perquè el problema del seu govern és un problema de viabilitat parlamentària. I no en vinguin amb un del 80%. No mereix ni una frase de resposta. Pensem pels pressupostos. És vostè que ha dit que és un projecte que està ben fet. Aprovi-ho i porti-ho aquí a negociar. I si vol que ho negociem abans, aquest cap de setmana ens hi podem posar, aquesta tarda mateix si vol.
Clar que hi ha majories, però és que les majories es negocien, no se decreten, no s'anuncien.
I des de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha fet una contraproposta a Salvador Illa perquè s'assegui amb ella a parlar d'una moció de censura.
Ara són les 2:12. L'Audiència Nacional arxiva la causa contra José Manuel Villarejo relacionada amb l'Operació Catalunya. El jutge que investiga els negocis de l'excomissari considera que no hi ha suficients proves per demostrar que Villarejo va maquinar els escorcolls a Método 3, ni tampoc la detenció del seu propietari. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El cas formava part de la macrocausa contra Villarejo i partia d'una denúncia de Francisco Marco, el propietari d'aquesta agència de detectius privats. A l'excomissari l'acusaven d'haver orquestat una operació policial per destruir Método 3, una empresa competència de l'agència de Villarejo. La denúncia també apuntava que el comissari volia apropiar-se d'informació sensible que esquitxés alguns polítics independentistes. Tot i això, el jutge de l'Audiència Nacional considera que no hi ha indicis prou sòlids per mantenir l'acusació contra Villarejo en aquesta part de la trama Tàndem. En la interlocutòria a la qual ha tingut accés, RAC1 assegura que no es pot constatar que l'excomissari encarregués directament l'escorcoll i que, per tant, ho fes per beneficiar els seus negocis. Ara, si vol, Método 3 té 5 dies per presentar un recurs. Sigui com sigui, aquesta que s'arxiva ara és només una de les 50 peces que conformen el cas Villarejo.
Més coses. La Fiscalia investiga Xavier García Albiol per haver pagat hores extres a la Guàrdia Urbana de Badalona, tot i que hi havia una suspensió que impedia abonar aquestes retribucions. En total hauria fet pagaments per valor d'uns 400.000 euros. Ara el Ministeri Públic valorarà si podria haver comès algun delicte com ara malversació de diners públics o prevaricació. Marc Pollató.
Els fets van passar l'estiu del 2021, quan García Albiol era alcalde de Badalona i va decidir retribuir les hores extres que feien els agents de la Guàrdia Urbana durant el període de vacances. Sobre la taula hi havia dos informes en contra d'aquestes retribucions. atribucions, un d'intervenció municipal i l'altre de recursos humans. Però també hi havia un altre informe, el tercer, del cap de la policia, que en aquest cas estava a favor d'abonar les hores extres. La Guàrdia Urbana de Badalona té uns 240 agents en actiu, però en caldrien uns 300. La situació es nota sobretot els mesos de juliol i agost, coincidint amb les vacances. Llavors, el que García Albiol va decidir fer és activar agents que en teoria estaven de vacances i retribuir-los com si fessin hores extres. Però la interventora de l'Ajuntament va dir que això era il·legal, ja que els treballadors que fan vacances no poden cobrar pagues extraordinàries, i va suspendre aquest procediment. Però García Albiol se'l va saltar.
Pràcticament un quart de tres minuts, i repassem més notícies, començant per la polèmica contractació de Desokupa a l'Ajuntament de Premià de Dalt.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant departament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea excelente. La pasión por tu trabajo es nuestra motivación. Isalign, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana, que han de treballar. Em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Què fas els dies 4 i 5 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure i estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
RAC 1 migdia.
18, l'alcalde de Premià de Dalt, al Maresme, es defensa de les crítiques per haver contractat els serveis de Desokupa. L'Ajuntament del municipi ha decidit encarregar l'assessorament per actuar davant les ocupacions il·legals d'aquesta empresa polèmica. I ho justifica per la lentitud de la justícia a l'hora d'actuar contra les ocupacions en què hi ha màfies involucrades, Eudald Martínez.
Desokupa és una empresa que es dedica a fer desnonaments al marge de la llei amb mètodes intimidatoris. Està liderada per Daniel Esteve, un exporter de discoteca que té antecedents policials i que és proper a l'ultradreta. A partir d'ara, assessoraran a la policia local de Premià de Dalt. L'alcalde del municipi, Josep Triadó, de Junts per Catalunya, defensa que és l'única alternativa a l'antídot de la justícia. N'ha parlat en una entrevista al Monarracú.
Si arribem a aquest extrem és perquè els Mossos d'Esquadra els han detingut diverses vegades, tal com han entrat per una porta del jutjat, surten per l'altra. Hi ha un procediment judicial que és molt lent i, mentrestant, el dia a dia, el patiment de robatoris i de furs el patim els veïns i veïnes del nostre municipi.
Triado afegeix que l'Ajuntament mai té en compte l'ideologia de l'empresa en el cas de les contractacions i també explica que en cap cas actuaran contra ocupacions en famílies vulnerables, sinó només en aquells casos en què hi hagi bandes criminals involucrades. Això malgrat que el mateix alcalde ha admès que ara mateix al municipi no n'hi ha cap.
Justament aquest matí hi ha hagut tensió a Barcelona per la inauguració d'un saló immobiliari a Fira de Barcelona. Un centenar d'activistes a favor del dret a l'habitatge han irromput al recinte perquè consideren que els participants fomenten l'especulació i els desnonaments. Els manifestants han aconseguit estar-s'hi durant més d'una hora fins que els han desallotjat els Mossos.
Es tracta del Congrés de Districte que des d'avui fins divendres acollirà 7.000 professionals del sector immobiliari i conferències d'alguns dels principals fons d'inversió i entitats bancàries a nivell mundial. Els activistes estaven convocats per entitats com la PAO, el Sindicat de Llogateres, i han aconseguit entrar per una porta lateral, malgrat que a la zona hi havia preparades 10 furgons d'agents antiavalots dels Mossos. Un cop ja eren fora del recinte, els manifestants han deixat clar que les protestes continuaran, mentre que des de The District, el seu director general, Albert Planas, diu que respecten la crítica, però que no en comparteixen el fons.
Hem entrat justament perquè ens estan entrant a dins de les cases cada dia i fent-nos fora. I pensem que Barcelona, una ciutat de drets, no hauria de posar la catifa vermella a aquesta colla d'especuladors.
Això no és l'època dels pelotazos immobiliaris. Avui en dia està tot aquest mercat molt més regulat. Falta vivenda social en el nostre país i aquests fons d'inversió poden ajudar a aconseguir aquesta vivenda social.
La protesta ha acabat amb un detingut per atemptat a l'autoritat i una seixantena d'identificats.
Pràcticament 9 de cada 10 famílies amb nens assistides per Càritas Barcelona viuen en un estat de pobresa severa. De fet, més de la meitat no té un habitatge digne i viu en pisos compartits, cedits o habitacions llogades. Ho diu l'estudi Cuidar i Créixer amb Fragilitat que ha fet l'entitat Mar.
Sí, la majoria de les llars amb nens es troben sota el llindar de la pobresa. En l'àmbit laboral, el 58% d'aquestes famílies té feina, però no a jornada completa. Això suposa que els ingressos d'aquestes famílies no superin els 850 euros mensuals, una quantitat que no els permet pagar totes les despeses. Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, diu que s'hauria d'establir una prestació universal per fill a càrrec perquè les famílies vulnerables no se sentin tan desemparades.
Creiem que sí que les famílies haurien de poder tindre mínimament aquest tipus de coses sense necessitat de fer cap tipus de document, instància, demostrar que són pobres, sinó que hauria d'haver un suport, i això és el que es fa a la Unió Europea, un suport universal a les famílies amb fills, i en tot cas la fiscalitat ja crearà els mecanismes perquè hi hagi l'equitat que necessita el sistema.
Segons aquest estudi, el 60% dels infants assistits per Càritas conviu amb un patiment psicoemocional per culpa d'aquesta situació. Això és el triple que la mitjana de tota la població infantil de la demarcació de Barcelona.
I el preu de la llum es manté a ratlla un dia més per la caiguda del preu del gas. Avui i demà l'electricitat es pagarà al voltant dels 80 euros al megawatt hora de mitjana. Els experts auguren, però, que el preu es tornarà a enfilar quan arribi el fred. Montse Martí.
Amb l'arribada del fred remuntarà el consum de gas i l'electricitat i baixaran les reserves de gas que hi ha ara. El responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Marc Bonet, explica a RAC1 que la situació actual de sobreoferta de gas permetrà mantenir els preus baixos com a mínim fins que arribi el fred.
Hi ha una espècie d'overbooking de lo que és oferta de gas. És a dir, aquí, per exemple, a Espanya tenim la sort de que tenim moltes regasificadores i Enagás, que és l'operador del sistema, ja va dir el dilluns que estava tot ple. És a dir, que estem a tope, que totes les plantes estan a tope, que els emmagatzaments subterranis també estan a tope i, de fet, hi ha vaixells que estan a l'espera de poder descarregar gas. I jo crec que és algo puntual i que tornarem a veure preus cars de gas en les properes dates. És a dir, un cop entri el fred i entri l'hivern.
El gas natural al mercat ibèric cotitza aquest dimecres als 27 euros al megawatt hora, és el valor més baix dels últims 15 mesos. A l'inici de la guerra Ucraïna i aquest agost, el gas es va pagar al mercat majorista per sobre dels 200 euros.
Aquest any la il·luminació nadalenca es prepara pensant en la factura de la llum. El Passeig de Gràcia de Barcelona estrenarà aquest any nova il·luminació. 35 estrelles de 12 puntes, com la que corona la Sagrada Família de Gaudí, il·luminaran el passeig.
A més de les estrelles de 12 puntes, hi haurà 60 estrelles planes que il·luminaran els laterals del passeig i 3.000 tires amb estrelles més petites que acabaran d'omplir l'espai. El president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans, ha assegurat que la factura de la llum pujarà 1.400 euros els dos mesos que estaran encesos i asseguren que l'estalvi per tancar els llums una hora abans, com ha marcat l'Ajuntament, serà mínim.
L'Ajuntament ha anunciat una mida clarament simbòlica d'apagar l'enllumenat una hora abans cada dia. Aquest estalvi d'una hora cada dia, de 42 hores menys d'enllumenat, l'Ajuntament s'estalviarà 227 euros. Per tant, és una mida simbòlica i la gent ho ha d'entendre així, perquè si no es fa demagogia. És una mida simbòlica, apaguem una hora abans, però que l'estalvi real és realment irrisori.
Els botiguers diuen que volen recuperar el visitant que anys enrere venia a Barcelona per veure els llums. Les llums de Nadal a Barcelona s'encendran el 24 de novembre.
Les 2:24, el Kremlin ha declarat la llei marcial a les quatre regions ucraïneses que Rússia es va annexionar a principis de mes després d'un referèndum que no va reconèixer ni Ucraïna ni la comunitat internacional. Vladimir Putin ho ha anunciat fa pocs minuts a la reunió del Consell de Seguretat que es fa a Moscou. La decisió arriba quan les autoritats prorusses han començat a evacuar civils de Kherson davant l'avenç de les tropes ucraïneses que són a pocs quilòmetres de la ciutat. Esperen reubicar fins a 60.000 persones, Xavi Pardo.
L'exèrcit rus admet que tenen dificultats per contenir l'avenç de les tropes de Kiev a la ciutat, la primera que van conquerir. Els combats també continuen al voltant de la central nuclear de Zaporizhia. Les autoritats prorusses de la regió asseguren que l'exèrcit ucraïnès intenta agafar el control de les instal·lacions.
El padrastre confés dels maristes Sants Les Corts, Joaquim Benítez, finalment entrarà a la presó. 3 anys i mig després que l'Audiència de Barcelona el condemnés a 21 anys i 9 mesos, avui el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència. Durant tot aquest temps, Benítez ha estat en llibertat. El Suprem també manté la indemnització de 120.000 euros que l'asseguradora de l'escola haurà de pagar a les víctimes, Laia Colomer.
A l'abril del 2019, l'Audiència de Barcelona va condemnar l'exprofessor d'Educació Física dels maristes, Joaquim Benítez, per haver abusat sexualment de 4 alumnes entre els anys 2006 i 2009. Des de llavors, fa més de 1.200 dies, Benítez, que en el judici va reconèixer haver abusat d'almenys 2 de les víctimes, ha continuat en llibertat. Ara, però, amb la sentència del Tribunal Suprem, la condemna ja es ferma i serà l'Audiència de Barcelona qui haurà de dir quan ha d'entrar a presó.
L'empresa que tenia part dels drets de Neymar no es creu l'amor del jugador pel Barça. Té la mosca darrere l'orella perquè el club blaugrana va acabar pagant menys del que li oferia el Real Madrid, Xavi.
Sí, a la tercera sessió del judici que s'està fent a l'Audiència de Barcelona, l'empresa DIS, propietària del 40% dels drets de Neymar, ha deixat clar que hi veu una maniobra opaca per la qual el Barça va acabar pagant més del que consta oficialment. Benet Iñigo.
Sí, ahir Neymar, el seu pare i el president del club brasiler Santos, tots ells acusats, van explicar que havien firmat un precontracte amb el Barça l'any 2011 i que el 2013 no van dubtar a fitxar pel club blaugrana perquè aquest era el somni del jugador. Per això el Santos va cobrar 17 milions d'euros de traspàs en lloc dels 35 que oferia el Real Madrid. El director executiu de DIS, la denunciant i víctima de la possible estafa, Roberto Longo, no creu, però, en aquest romanticisme a l'hora de decidir.
Ese amor pelo Barcelona.
¿Dónde está el amor por Barcelona?
¿Cuál es ese amor? Amor pelo Barcelona que foi-se embora pro PSG.
Qual é este amor que se foi ao PSG?
Los amores tienen un proceso en la vida.
Bien, entonces... Señor Santos, no entre por ahí.
De fet, Longo ha qualificat de suborn el pagament de 40 milions d'euros a la família Neymar per blindar el futur fitxatge pel Barça i impedir que qualsevol altre club s'hi posés. També ha declarat avui qui va ser representant del jugador i que volia que anés al Real Madrid. Ha dit, però, que una conversa entre Neymar i Leo Messi va ser decisiva perquè prengués la decisió final.
RAC 1 migdia.
Avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama, que representa gairebé 3 de cada 10 càncers que es diagnostiquen en dones a Catalunya. Representen uns 4.600 casos cada any, tot i que la taxa de supervivència al cap de 5 anys és molt alta, de prop del 90%. Els últims anys s'han fet molts avenços per cronificar la malaltia en els casos més agressius. És el cas, per exemple, del HER2 positiu. Els experts creuen que d'aquí a 10 anys la meitat de les pacients podrà conviure-hi.
Són fàrmacs que s'han desenvolupat en els últims anys que poden ajudar fins i tot a cronificar casos de metàstasi. Per exemple, tractaments d'immunoteràpia en càncer de mama triple negatiu o bé uns medicaments que actuen com a cavall de Troia perquè la quimioteràpia vagi només a les cèl·lules canceroses i no a les sanes. N'han parlat a RAC1 el director de l'International Breast Cancer Center i president de la Fundació Contigo, Javier Cortés, i la investigadora principal de càncer de mama del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Cristina Saura.
En 10 anys, nuestro objetivo es que no sea un 30%, que sea un 50%. Es decir, ir aumentando ese porcentaje de pacientes que no se morirán o no fallecerán como consecuencia de su càncer de mama.
Tots aquests medicaments nous que hem parlat, el que fan o el seu objectiu és aquest, que les pacients visquin més temps i amb la millor qualitat de vida possible.
Ara bé, tots aquests són tractaments per quan la malaltia ja està molt avançada. Per evitar-ho, tots dos insisteixen que els programes de detecció precoç són bàsics i que cal consultar al metge qualsevol canvi als pits.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Dos minutos. minuts per arribar a 2:15. Xavi Hernández confia poder canviar la mala dinàmica dels últims partits sumant els 3 punts contra el Villarreal. Bellerín, Xavi, amb l'alta mèdica és l'única novetat a la convocatòria.
Exacte. El tècnic blaugrana manté la il·lusió malgrat les crítiques que ha rebut en els últims partits i diu que l'objectiu continua sent guanyar títols. Ho ha dit en la prèvia del Barça-Villarreal de demà, pel qual recupera Bellerín. Ara ho deia, serà l'últim partit de la desena jornada de la Lliga, que va començar ahir amb 3 empats. Sevilla 1, València 1, Getafe 2, Athletic Club 2 i Atlètic de Madrid 1, Rayo Vallecano 1. Avui juga el líder, el Madrid, al camp de l'Elx, que és el cué de la categoria, i demà a banda del Barça també juga l'Espanyol, al camp de l'Osasuna, i el Girona, que visitarà l'Almeria. Comencem per anar a la ciutat esportiva Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça vol canviar la dinàmica començant per guanyar demà el Villarreal al Camp Nou i ho fa amb aquesta novetat de la convocatòria.
Sí, recupera Héctor Bellerín, que ha rebut l'alta mèdica després que a finals de setembre es lesionés el soli de la cama esquerra. Ara mateix a la infermeria blaugrana hi queden 3 lesionats, Christensen, Memphis i Araujo. L'equip ha destil·lat bon rotllo a l'entrenament d'aquest matí i hi ha hagut túnel de clatellots festiu de celebració per 4 jugadors, Gavi pel trofeu Copa, Lewandowski pel trofeu Müller, Bellerín, que ja està recuperat, i també per Valde, que ahir era el seu aniversari i va fer 19 anys. Demà hi haurà novetats a l'11. Xavi ha admès fa una estona que hi haurà entre 3 i 4 canvis. Caldrà oxigenar peces i més enllà d'això, com ja vam explicar diumenge a RAC1, intentar buscar alternatives per millorar el joc. Ansu Fati, Ferran Torres i Gavi tenen molts números de començar demà de titulars.
Parlant de clatellots, també els ha rebut l'equip, pel joc dels últims dies, també pels resultats. En aquest sentit, Xavi ha argumentat que no és contradictori dir que l'equip està en fase de construcció amb dir que s'han d'aconseguir títols, i ho ha interpretat també en clau de futur. Sap que si els èxits no arriben, el seu càrrec estarà en perill.
Sí, Xavi ha estat molt clar a la sala de premsa. Diu que si no s'aconsegueixen títols, si no s'aconsegueixen èxits, vindrà un altre entrenador. Una situació, diu, que ell viu amb naturalitat.
Creo que hemos hecho un equipo para conseguir títulos. Lo creo así, no puedo engañar a nadie. Y estoy aquí cogiendo la responsabilidad, vine con toda la ilusión del mundo, sigo con toda la ilusión del mundo, a pesar de que pues esta semana ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Y a partir de ahí, pues trabajar. Esto es el Barça. El Barça no hay años de transición. Ya tuvimos pues la mitad de la temporada pasada para poner orden. Y yo creo que este año estamos, bueno, quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club, yo tengo que ser muy honesto. Y si no se consiguen, pues como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí. Creo sinceramente que hay plantilla para ganar títulos y si no se ganan, pues vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más.
Canviar la dinàmica, per tant, és urgent i demà contra el Villarreal espera demostrar que han passat pàgina de la decepció a la Champions i de la derrota al Clàssic.
Doncs guanyant, bones sensacions, amb dinamisme en el joc, entrenant bé, sent positius, sobretot sensacions bones i fer un gran partit i aconseguir els 3 punts. És la millor manera de canviar aquesta dinàmica, no? Sí, ja ens toca.
Ha repetit molt que s'ha de seguir insistint en la línia de joc que està adoptant l'equip i ha remarcat que els mals resultats no el frenaran a l'hora de creure en la seva feina.
Em considero bastant calmat, sóc neguitós, això sí, i vull que les coses surtin. Sóc molt culer i no pararé, no em frenarà. O sigui, una derrota al Bernabéu i un empat amb l'Inter i potser quedem fora de la Champions i hem d'anar a Europa League, no em frenarà. Seguiré treballant perquè això giri. Donaré tot perquè giri la truita. Només puc dir això i traslladar als jugadors doncs que aquest any l'objectiu segueix sent guanyar títols, que estem a l'octubre i que hem de ser coherents, almenys a dins del vestidor, que això és llarg.
Xavi ha subratllat que el Villarreal és un dels rivals més complicats de la Lliga i li ha dedicat lluances a Unai Emery per la feina que està fent. Per tant, demà preveu un partit complicat al Camp Nou.
També hi ha hagut defensa, Marta, per dos dels assenyalats, oi?
Sí, començant pel de Busquets, que ha quedat molt exposat en els dos últims partits. Xavi creu que aquests episodis no canvien la importància que pot tenir l'equip.
Quan es perd, tothom quedem exposats, no? Entrenadors, jugadors i bé, s'assenyala sempre a 2-3 futbolistes, a l'entrenador, és normal, estem al Barça, no? Per mi Bussi no canvia res, continua sent molt important, evidentment hi haurà partits que potser no l'utilitzarem o que l'utilitzarem menys, però segueix sent un futbolista clau per nosaltres, per l'engranatge, perquè és el capità de l'equip, perquè sempre suma tant Bussi com els capitans, no? Crec que tenim un vestidor molt sa, molt bo, tothom està endollat per aconseguir els reptes aquesta temporada i això és el més important.
També ha recordat que Busquets acaba contracte a final de temporada i que no tenen un relleu natural per ell. I l'altre focus s'ha posat en Eric García. Xavi ha descrit fins a quin punt confia en ell.
Nosotros valoramos mucho al futbolista, a todos, ¿no? Pero a Eric en especial, porque es un profesional extraordinario, porque nos da muchas cosas y evidentemente siempre hay errores. También hay errores de los entrenadores, de muchos jugadores y en nuestro central está muy, muy expuesto. Pero Eric nos da muchísimas cosas, para mí es una garantía. Es un tipo extraordinario, profesional, es un ejemplo dentro del vestuario, suma siempre, entrena bien. Sí, claro, hemos de mejorar todos en el rendimiento, ¿no? Pero valoro mucho el futbolista Eric García, yo lo valoro mucho.
Per últim, Xavi també ha assegurat que veu l'equip anímicament bé i s'ha mostrat especialment satisfet de com s'han entrenat avui per les sensacions que destilava avui l'equip.
Doncs aquest és el resum de la compareixença de Xavi Hernández. Interessant avui el que ha dit Lagarenga davant dels mitjans després d'aquesta mala, terrorífica, de fet, setmana pel Barça. Marta, moltíssimes gràcies.
Fins després.
El Barça que intentarà revertir aquesta mala dinàmica dels últims partits i, en canvi, el Villarreal, el rival dels Blaugrana, arriba al Camp Nou després de trencar una mala ratxa a la Lliga de 4 partits seguits sense guanyar. L'equip groguet ve de sumar els 3 punts contra l'Osasuna, tot i les baixes que arrossega l'equip. Fins a 7 jugadors, de fet, es van perdre l'enfrontament de dilluns, dels quals 3, Gerard Moreno, Foyt i Coquelin, es perdran segur també el partit del Camp Nou. En canvi, seran dubte fins a última hora. Un cop acabi l'entrenament sabrem què passa amb ells. Cap 1, Kiko Femenia, Lo Celso i Mojica. Sobre el partit, el tècnic Unai Emery parlava del mal moment que travessa el Barça, això sí, advertint que encara els fa més perillosos.
Vienen ahora de perder en Madrid el clásico, lógicamente vendrán heridos y también mi experiencia con el Barcelona es que cuando están heridos son más temibles.
I sobre Xavi i les crítiques, diu això.
Bueno, pero Xavi tiene ya las espaldas muy anchas, creo que está muy bien protegido a nivel de club con el presidente y con su staff, incluso con los jugadores, y yo creo que está haciendo un gran trabajo, y ese gran trabajo lógicamente pues iba a necesitar el tiempo para poder asentarlo, pero bueno, creo que lo va a hacer y creo que además que tiene el respaldo para tener la paciencia para hacerlo.
El Barça-Villarreal es jugarà demà a les 9 de la nit al Camp Nou, i avui a la mateixa hora, també a les 9, l'equip femení debuta a la Champions. Montero, bon dia.
Bon dia.
El Barça rebrà el Benfica en l'únic dels 3 partits que jugarà a l'estadi Johan Cruyff.
Sí, abans del partit, Alexia oferirà la pilota d'or a l'afició, també ho farà amb el Camp Nou en el partit de Lliga del Barça masculí. Ahir, Salma i Emma Ramírez van treballar amb la resta del grup, però no ho va fer Sandra Paños, que va treballar en solitari. Del filial van participar a la sessió la portera Txell Font i la migcampista Maria Pérez. Són baixa per aquesta cita d'avui Cata, Jana Fernández i, òbviament, Alexia Putellas, encara lesionada. En una entrevista al Tu Diràs, una de les capitanes del Barça, Marta Torrejón, va voler rebaixar la tensió dels favoritismes. Això no vol dir que no lluitin, com sempre, per arribar a la final.
No és fàcil arribar a 3 finals en 4 anys, però ja et dic, tant a la Lliga com a nivell internacional, jo crec que cada vegada els equips estan més treballats, es reforcen més i millor i també es preparen per guanyar aquesta competició, amb la qual cosa jo crec que cada vegada també es complica més la història.
Torrejón, que espera també una bona rebuda tant al Johan avui com al Camp Nou en els 2 pròxims partits contra el Rosengard i el Bayern.
Jo espero que sí, perquè a més els 2 partits que van fer al Camp Nou jo crec que la gent va disfrutar, amb molta gent que m'he anat trobant o que et creues pel carrer et diuen vam estar a Turín, vam estar al Camp Nou, vam disfrutar moltíssim. Ojalà es pugui tornar a repetir perquè va ser inolvidable.
Aquest Barça-Benfica juga a les 9. Abans s'haurà jugat l'altre partit del grup D a 6:45, Bayern de Múnich-Rosengard. Avui també juguen els partits Olímpic de Lió-Arsenal i Zurich-Juventus. Al marge del Barça, Marta Torrejón també va parlar ahir de la situació d'algunes companyes seves que també són internacionals i que han renunciat al combinat nacional espanyol per la disputa amb Jorge Vilda. Torrejón va deixar la selecció ara fa 3 anys i creu que aquesta selecció hauria d'haver anat més enllà amb Vilda a la banqueta.
Soc objectiva amb els resultats. Encara no han aconseguit millorar pràcticament res del que havíem aconseguit. Simplement això, a l'Eurocopa vam quedar quarts, el mateix que vam fer amb l'antic seleccionador, amb 2 Eurocopes que ha tingut Jorge, i al Mundial sí que ho va aconseguir millorar una miqueta més perquè vam passar de la fase de grups. I són 7 anys, em sembla, ja.
Torrejón ha volgut donar suport a les 15 futbolistes que han decidit renunciar a la selecció i assegura que no estan passant per un bon moment.
Per cert, el partit el podreu seguir per RAC+1 des d'una hora abans perquè serà en transmissió conjunta amb el Uni Girona, que avui es juga al seu no sé a l'Eurolliga, juga des d'un quart de nou, per tant, des de les 8 ho viurem tot plegat. Però el futbol, doble cita blaugrana entre avui i demà. Tornant a la Lliga masculina, que és el que fem ara, avui es reprèn la desena jornada amb 4 partits, entre ells el que jugaran el Martínez Valero, l'Elx i el Madrid, és a dir, Cué contra primer classificat. El que fa als blancs, Carlo Ancelotti encara no podrà comptar amb Courtois, que continua lesionat. Aquest serà l'últim partit del dia d'una jornada que començarà a les 7 de la tarda, amb 2 enfrontaments, el Cádiz-Betis i el Valladolid-Celta, i encara n'hi ha un altre, el de les 8, que és el que juguen la Reial Societat i el Mallorca. I per demà, el que deia, quedaran els últims 3 partits, tots 3 amb representació catalana. Abans parlàvem de l'última hora del Barça-Vilareal, ara busquem la de l'Osasuna espanyol, marcada per un virus intestinal que afecta uns quants jugadors blanquiblaus. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, ho ha desvelat el tècnic Diego Martínez en la roda de premsa prèvia al partit aquest migdia i a falta d'un entrenament, perquè l'última sessió abans de viatjar a Pamplona no la farà l'Espanyol fins d'aquí una estona, a 3:45. Es tem que es tracti de fins a 3 jugadors i esperant, diu Diego Martínez, que no hi hagi més casos en les pròximes hores.
Fundamentalmente estas cosas dan la cara pues al cabo de 1 o 2 días, ¿no? Y realmente no sabes cómo puede afectar al estado de rendimiento o una vez que empieza el partido, cómo va a afectar a la musculatura y a la, digamos, a la resistencia, por así decirlo, de ese esfuerzo continuado, y más en un partido como el de Pamplona, de mucho ritmo, muy intenso. Esperemos que no sea, que no vaya más, y sobre todo que no surjan más casos.
Recordem que a banda d'aquests futbolistes afectats per aquest virus intestinal, està pendent el tècnic de recuperar Sergi Gómez, que encara arrossega molèsties. Veurem si arriba. Sí que recupera segur el davanter Martin Braithwaite, el danès que s'ha perdut els 2 últims partits per sanció després de ser expulsat contra el València. Diu Diego Martínez que el partit de demà no té cap secret. Visites al Camp d'Osasuna, un dels rivals més durs de la Lliga. Ja sap quin guió seguirà el partit.
Mañana es un partido muy diferente a todos los que hemos jugado anteriormente. Es muy diferente en ese sentido y por eso hay que extremar la atención, nuestros momentos de confianza, ser capaz de traducirlos en contundencia en el área rival, tener personalidad con la pelota y extenderlo eso el máximo posible en el tiempo y ser capaz de sostener un ritmo altísimo, ¿no?
L'Espanyol fins ara ha jugat 4 partits a domicili i ha estat competitiu. N'ha guanyat un a Bilbao, n'ha empatat 2 a Camp del Celta, a Vigo, i també a Cádiz, i només n'ha perdut un contra la Reial Societat, 2-1 a Noeta. Com diem, l'equip farà aquesta tarda l'última sessió preparatòria abans de viatjar cap a Pamplona. Demà es trobarà un Osasuna que no guanya la Lliga des de fa un mes.
I pel que fa al Girona, visitarà demà l'Almeria. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
I serà un partit important perquè a tots dos equips els cal guanyar.
Sí, tots dos són a la part baixa, havent guanyat només 2 partits fins ara, i en el cas del Girona, encadenant 3 derrotes i un empat en els últims 4 duels. Per tant, és un partit gairebé vital per marcar les aspiracions d'uns i altres aquesta temporada i sobretot per afrontar l'aturada pel Mundial amb certa tranquil·litat. Avui Mitchell, però, ha volgut restar importància a aquesta mala ratxa.
No vull dir normal, però que estén 4 partits sense guanyar pot ser normal per els rivals que han tingut, però la pressió, clar que sí, és normal, i jo el primer que vull guanyar quan abans millor. L'equip ho necessita.
Un Mitchell que també ha deixat clar que de moment l'estil no es negocia, amb millors o pitjors resultats avisa que es mantindran fidels al seu joc.
No vull dir normal, però que estén 4 partits sense guanyar pot ser normal. Però...
Bé, en tot cas, és el mateix document que escoltàvem
el missatge,
ara, però sí, el que deia és que no renunciaran a res del que han fet fins ara i que per tant, de moment, doncs, tot continuarà igual. A banda dels lesionats de llarga durada, avui s'hi ha afegit Juanpe per unes molèsties al peu i no viatjarà a Almeria, es queda Girona fora, per tant, de la llista de convocats.
Hem parlat de la Lliga, de la Champions, i ara un parell de punts de la Copa. Primer de la Copa de la Reina, avui amb dos equips catalans en joc. A 7:15 l'Espanyol rebrà el Cacereño i l'Europa a 8:00 també juga a casa, en aquest cas contra l'Oviedo. D'ahir és la derrota del Levante Las Planas, que ha quedat eliminat d'aquesta Copa de la Reina després de perdre 0-1 contra el Granada. Pel que fa al Barça, està exempt fins a rondes posteriors. De fet, ell, l'equip blaugrana, i també els primers classificats que van acabar la primera divisió l'any passat. D'altra banda, parlant de la Copa del Rei, avui tenim partit pel Mollerussa, és eliminatòria prèvia del Mollerussa de la primera catalana, s'enfronta al Cardassà mallorquí a 9:15. Els lleidatans, si guanyen, s'enfrontaran en la següent ronda a un equip de la primera divisió, cosa que ja van aconseguir la temporada passada. Aleshores, es van enfrontar al Getafe. I ara, futbol internacional, Anglaterra, Basses, també a jornada intersemanal.
Exacte, a Anglaterra hi ha Lliga, el gruix de la jornada 11, amb un Manchester United-Tottenham a 9:15 de la nit, és a dir, 5è contra 3er. Abans, a 9:15, també juga el Chelsea al camp del Brentford i el Liverpool rep el West Ham. Recordem que aquesta jornada teníem un Arsenal City com a plat fort, que s'ha ajornat, encara sense data, perquè l'Arsenal ha de jugar demà un partit pendent que té contra el PSV Eindhoven a l'Europa League, que es va posposar el seu dia per la mort de la reina d'Anglaterra. A Alemanya tenim Copa, i avui, per exemple, juga el Bayern de Munic al camp de l'Esburg a 9:15. D'avui també destaca el partit del Sant Pauli, que juga al camp del Friburg a 6:00, a la mateixa hora que el Hannover Borussia Dortmund o el Paderborn Werder Bremen. I a Itàlia, també de Copa, avui hi ha 3 partits, un que començarà ara, de fet, a 3:00, d'aquí 15:15, a l'Spezia Brescia, a 6:00, Parma Bari, i a 9:00, Udinese Monza.
3:15, ara la resta del futbol.
Gaià ha renovat pel València fins al 2027. El club ja ha anunciat aquest matí la continuïtat del seu capità, malgrat el presumpte interès d'alguns equips, com per exemple el Barça, per fitxar-lo. Als despatxos, mentrestant, avui també s'ha fet oficial que l'alemany Bernd Richard, un executiu dels mitjans de comunicació i de l'esport, ha estat nomenat nou director general de la Superliga. Això mentre els clubs que la lideren, és a dir, Madrid, Barça i Juventus, continuen a l'espera que la justícia europea es pronunciï sobre si existeix o no monopoli per part de la UEFA. I a l'Argentina, desenes de jugadores del futbol femení argentí s'han congregat aquest dimarts a Buenos Aires per denunciar la falta de condicions mínimes per poder competir.
Obrim ja plana poliesportiva, parlem de bàsquet. Avui dia molt important pel bàsquet català, abans ho dèiem, l'Uni Girona juga a l'accés a l'Eurolliga. Amb la tornada de la fase prèvia de la competició, les gironines busquen la seva quarta participació a la màxima competició continental, havent de superar un obstacle bastant important, remuntar els 12 punts del partit d'anada a la pista del Villeneuve d'Ascq. Girona, Marc Bondet, bon dia.
Hola, bon dia. Són, per tant, 13 punts o més per classificar-se per la fase de grups i ja conjura perquè Fontajau visqui avui una nit màgica. S'espera una entrada magnífica per repetir el que ja s'ha fet en ocasions anteriors, una remuntada en una eliminatòria d'anada i tornada en competició europea. L'Uni ho ha aconseguit fer 3 vegades. En la història recent, els bons aficionats gironins segur que se'n recorden. Contra l'Olympiacos, amb el Dinamo de Moscou i amb els Kesgard hongarès, però ni la xifra remunta era tan alta ni el rival de tanta entitat. Per això Bernat Canut demana que el pavelló sigui una caldera des de bon començament.
Ho podem aconseguir si generem dinàmiques de joc, dinàmiques emocionals adequades, no? Si Fontajau es fica molt ràpid amb l'equip perquè veu un bon inici i veu opcions. Si generem aquestes dinàmiques, doncs un partit a Fontajau, amb un Fontajau ple, com estic convençut que hi haurà, doncs és difícil, no?, de jugar aquí.
Si l'equip ho tira endavant, la setmana vinent comença la fase de grups. Si no, se'n va a jugar a l'Eurocup, on ja sap també que queda enquadrat en una primera fase amb la Roche Vendée francès, el Dinamo de Sassari italià i el London Lions. El gran dubte de la prèvia, l'estrella rival, l'ex de l'Uni Girona Kennedy Burke, ha viatjat amb unes 15 de turmell del primer partit. El seu estat ara mateix és una incògnita.
Aquest partit començarà a 9:15, des de 8:00 a RAC+1. Avui també s'estrena el Joventut, lluny de l'Olímpic de Badalona, a l'Eurocup, a la pista del Bursa Sport de Turquia. D'ahir, Marc, és la primera victòria lluny de casa, en aquest cas el Barça i a l'Eurolliga. Va ser a la pista del Bayern de Munic.
Sí, doncs a punt, 73-84, i que confirma una bona dinàmica que ja fa 4 partits que s'allarga en el global de les dues competicions. Serveixi com a testimoni, Xavi, les paraules de l'entrenador del Barça, Saruna Jasikevičius.
Creo que hemos jugado un partido muy sólido, creo que el equipo sabía lo que tenía que hacer, hemos encontrado la gente que estaba caliente, bueno, muy sólido, un partido muy sólido.
L'equip ha fet nit a Alemanya, ha fet una sessió de recuperació a la ciutat esportiva del Bayern, ha dinat i és a punt d'enfilar la segona etapa d'aquesta primera gira de la temporada. Dues hores d'avió fins a Kaunas. Demà partit a les 7 de la tarda, en el que serà, per cert, el retrobament del Barça amb un vell conegut, Roland Smits. Encara un apunt més d'aquesta matinada, estrena de l'NBA 2022-2023, l'edició número 76 de la millor lliga del món, victòries de Celtics sobre els Sixers, 126-117, i dels Warriors sobre els Lakers, 123-109. Dos partits d'on en cal retenir tres coses: l'entrega dels anells de campió a Golden State, l'acte de record al Boston Garden a Bill Russell i el missatge de suport de Stephen Curry a Brittany Griner, condemnada, recordem, a 9 anys de presó per la justícia russa, mentre s'espera una audiència per la seva apel·lació a finals d'aquest mes d'octubre.
Aquesta matinada, 12 partits més d'aquesta primera jornada de la NBA, destacant sobretot el Toronto-Cleveland, encara sense Ricky Rubio als Cavaliers, que continua lesionat, Ricky Rubio, i els Dallas Mavericks de Doncic visitant Phoenix. Vol, el Barça és a 60 minuts de classificar-se per les semifinals de la Superglobe, el Mundial de Clubs que s'està disputant a l'Aràbia Saudita. Ho aconseguirà demà mateix si guanya l'Esperance de Tunísia, que de fet debuta a aquesta hora contra els Ministros de Mèxic, l'equip a qui ahir el Barça va esmicolar. Doncs bé, avui segona tova consecutiva pels Ministros de Mèxic, només al descans perdien per 21-7. Sí, com sigui, el Barça ha tornat a la feina aquest matí, ens explica l'Albert Pedrol. Albert, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Si els blaugranes han fet sessió de recuperació aquest matí amb treball de pista i també de gimnàs i arribaran en aquesta segona jornada més descansats. En qualsevol cas, no fa pinta que això sigui molt rellevant, tenint en compte que el Barça és, sobre el paper, molt millor que l'equip africà. El partit és demà, a 2:45 de la tarda, tot plegat després que ahir els de Carlos Ortega esclafessin de 32 gols al Ministros de Monterrey, marcant-ne 50, rècord de notació del club en qualsevol competició internacional, i amb Pablo Urdangarín com a màxim golejador. L'extrem del filial en va marcar 12. Amb qui es pot creuar el Barça a les semifinals en cas de victòria demà? Doncs tot apunta que el Kielce de Talant Dusebaev, si no hi ha cap d'altabaix a l'altra banda del quadre, el Magdeburg, que l'any passat va guanyar els blaugranes a la final, és la principal amenaça.
I també va guanyar ahir el Barça de futbol sala en partit avançat a la sisena jornada de Lliga. El Barça continua comptant els partits per victòries. En aquest cas, es va desfer del segon classificat. Oriol Alsina, bon dia.
Bon dia, Xavi. Doncs sí, el Barça va guanyar el Valdepeñas per 5-3 al Palau Blaugrana. Els manxecs van avançar-se amb un gol de Rafael Rato, però els Blaugrana van remuntar fins a arribar un contundent 5-1. Sergio Lozano, Sergio González, Pito i Ferrao per partida doble van ser els autors dels gols del Barça. Ja a la part final, el Valdepeñas va escurçar diferències fins a arribar al 5-3 definitiu. Amb aquest resultat, els Blaugrana sumen 5 victòries en 5 partits de Lliga, sent líders en solitari amb 15 punts. Divendres a les 8 del vespre, el Barça visitarà la sempre complicada pista del Pozo de Murcia. Serà l'últim partit abans de viatjar a Malta per disputar la ronda principal de la Champions. Els catalans disputaran 3 partits en forma de lligueta, en què els 3 primers classificats passaran a la ronda elite. Els rivals del Barça seran el Dubrovnik eslové, el Hovokubo holandès i l'anfitrió, el Sant Andreu de Malta.
Bon partit aquest Pozo Barça, el Pozo Murcia de... d'un ex-blaugrana, justament, del gran Javi Rodríguez. Per cert, Gemma, què ens falta per saber?
Doncs que Paula Badosa debuta avui al 8000 de Guadalajara a Mèxic contra Victoria Azarenka, 3:45 de la matinada hora catalana. Partit en plena lluita per classificar-se per les 8 finals, torneig que es farà a Texas a partir del 31 d'octubre. L'espanyola necessita un bon resultat aquesta setmana si vol tenir opcions. Per tant, tot passa per guanyar avui a Azarenka. Diumenge es farà a Barcelona la cursa de bombers. Diumenge al matí, i avui s'ha presentat a l'Arc de Triomf de Barcelona. Adam Majó i Cristina Silva són dos dels favorits entre els corredors d'elit.
I aprofito per recordar avui, a partir de les 8 del vespre, atents a RAC+1, d'una banda amb la transmissió de l'Uni Girona Villeneuve d'Ascq, aquesta tornada de la fase prèvia de la Eurolliga femenina, ha de guanyar l'Uni Girona de més de 12 punts, i a continuació, a partir de les 9, el Barça comença el seu camí a la Champions femenina rebent el Benfica, el Johan Cruyff. Ara el que fem és una pausa i de seguida tornem per rematar aquest RAC+1 migdia.
Oh,
quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Els dolors musculars es calmen amb Mans de Sant.
A Mans de Sant oferim des de fa més de 25 anys massatge fisioterapèutic, tractament de mal d'esquena i lesions esportives amb tècniques d'avantguarda.
Consulta els nostres serveis a mansdesant.com o per WhatsApp al 650 057 015.
Mans de Sant, i no deixis que el dolor t'impedeixi fer tot el que vols fer.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.energia i estalvia.
Culer, escalfa les cordes vocals, que surts! Vine a animar l'equip al Barça Villarreal el pròxim 20 d'octubre a les 9. Aconsegueix ara la teva entrada amb un 40% de descompte amb el codi RESIDENT. Omplim l'estadi de càntics culers perquè tu ets el Barça. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya el 29 i 30 d'octubre. Una prova 100% elèctrica amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. I el mateix cap de setmana també podràs provar les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit amb l'E-Mobility Experience. Entrades a circuitcat.com.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
O sigui que ens protegeix també estant dins de casa?
Doncs clar, l'alarma també està pensada per quan ets a casa. Pots connectar només una zona o l'exterior i et pots moure lliurement dins de casa. L'exterior ja el tens protegit amb les càmeres. Els sensors avançats ens avisen abans si algú intenta entrar. I si tens qualsevol altra emergència, només has de prémer aquest botó. SOS. Passi el que passi, nosaltres som sempre aquí.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Tres minuts i mig i les tres, i arribarem amb l'agenda cultural. Cobrim el Liceu. A partir de la setmana que ve presentarà una nova versió d'Il Trovatore. L'òpera de Verdi que el director Àlex Uller ha traslladat a la Primera Guerra Mundial. L'espectacle arriba al Liceu després d'haver-se vist a Amsterdam i París. Es podrà veure aquí a Barcelona des del 27 d'octubre i fins al 8 de novembre. Bàrbara Padilla.
El repartiment el forma la soprano madrilenya Sayoya Hernández, el tenor italià Vittorio Grigolo, la mezzo-soprano russa Xenia Dudnikova i el baríton espanyol Juan Jesús Rodríguez. Aquesta nova versió denuncia els horrors de la guerra i s'ambienta a les trinxeres del conflicte. Ho explica el director Àlex Uller.
Vam trobar amb la Primera Guerra Mundial elements que podrien ser una mica mitjavals, no? Perquè encara hi havia, la gent anava amb espases i amb cavall, però a vegades hi havia carros de combats, hi havia cuirasses, però també hi havia màscares de gas. Llavors ens va semblar que era un imaginari en el qual també el Lluc Castells s'hi va sentir còmodo, per això vam escollir la Primera Guerra Mundial.
La producció, una de les creacions de Verdi més exigents des del punt de vista musical i teatral, va passar pel Dutch National Opera d'Amsterdam el 2014 i l'Òpera Nacional de París el 2016. El director d'orquestra serà Ricardo Fritza.
Isaki La Cuesta estrena divendres al cinema Un año, una noche, una pel·lícula sobre l'atemptat terrorista que hi va haver fa 7 anys a la sala de concerts Bataclan de París.
Mama!
respecte a mi parella.
És l'adaptació de la novel·la dramàtica Paz, Amor i Death Metal de Ramon González, un espanyol resident a París que va ser testimoni de l'atac al costat de la seva parella. El director ha passat aquest matí pel món a RAC1, on ha explicat que el film es centra en els efectes psicològics que un atemptat deixa en els supervivents.
La Cuesta ha dit que al film no surten ni els terroristes ni impactes de bala perquè no volia mostrar aquesta part de la història, sinó la vida dels supervivents després de l'atac. De fet, ni tan sols apareix l'interior del Bataclan, sinó que les escenes del concert es van rodar a la Sala Apolo de Barcelona.
Vam fer un càsting amb la directora d'art, amb la Laia Colet, de dotzenes de sales, i finalment l'Apolo era la que tenia la volumetria més semblant. Després hi ha un treball d'art molt potent, i el resum és que vam filmar la façana del Bataclan real, que estava tancat, vam haver d'incrustar una façana rodada en un altre lloc, i l'interior és a l'Apolo, que el que no sabíem és que els Eagles of Death Metal estaven de gira, la van interrompre per culpa de l'atemptat, el següent concert havia de ser a l'Apolo.
El director també ha reconegut que en un principi es va negar a fer la pel·lícula. Confessa que no se sentia capacitat per parlar d'un atemptat. Segons la Cuesta, el muntatge no és una narració dels fets, sinó un retrat de la parella supervivent i fins i tot una història d'amor.
I acabem amb música. Antònia Font és la primera confirmació del Festival Cruïlla de l'any que ve.
Gires es volant en el ritme de sa música i sa llum os invadeix.
La banda mallorquina hi actuarà el 8 de juliol.
Les entrades ja es poden comprar al web cruillabarcelona.com. Al concert, el grup tocarà alguns dels temes del seu últim treball, Un minut estroboscòpica, però també repassarà altres grans èxits de la seva carrera, com va fer dissabte passat al Palau Sant Jordi.
I avui estrenen cançó Arctic Monkeys. És el tercer avançament del seu setè disc, que el publiquen divendres i porta per títol De cara.